Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia, de fred moderat i ja sense gelades. Ha pujat la temperatura mínima i continua un dia més l'estabilitat atmosfèrica.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Ja ho podem ben dir, que avui sí que han pujat les temperatures, ho hem notat mentre veníem cap aquí, cap a l'estudi. Poc, han pujat poc, però han pujat una mica. Avui al Supermatí volem donar la benvinguda a una nova col·laboradora, una nova redactora d'aquesta ràdio, la Ainhoa Benages, que s'estrena avui al Supermatí. Benvinguda i esperem que sigui durant molt temps i que ens ho passem molt bé junts i que aprenguem tots de tot, de tothom. I també, doncs, recordar a qualsevol que ens estigui escoltant, que tingui ganes de col·laborar amb aquesta ràdio, benvinguts sereu. Avui al Supermatí entrevistarem l'alcalde de la Bisbal, l'Enric Marquès. Parlarem de diverses obres que hi ha previstes o que s'estan duent a terme a la Bisbal i parlarem d'un tema molt polèmic, que és el seu augment de sou, que han criticat duríssimament els grups de l'oposició. Veurem aviam què és el que ens explica sobre això. Això en el mateix dia en què us explicarem quants diners ha recollit l'Oncotrail d'aquest 2019 i quina és la previsió per aquest 2020, perquè avui obren les inscripcions. Són les 8:02, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I que s'emet conjuntament a Ràdio Bisbal i Extra FM Costa Brava. Com us deia, avui parlarem amb l'Enric Marquès, alcalde de la Bisbal, i també amb l'Anna Pallarès, infermera del CAP de Palamós, per parlar d'una qüestió que crec que ens interessa, que és com, ara que ja han passat dues setmanes de les festes, la de setmana passada era el dia de la setmana de començant al gimnàs, ara ja veiem cada cop més a prop l'època en què farà bon temps. Per tant, com ens recuperem de tot el menjar, de tota l'alimentació, tota la poca feina que vam fer durant les festes, combinant-ho amb una activitat frenètica que tenim tots plegats a la nostra feina, és a dir, com ens alimentem de manera saludable sense comprometre la nostra salut. Això és el que parlarem amb l'Anna Pallarès, infermera del CAP de Palamós. I acabarem el programa trucant la nostra llibretera preferida, que és la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Tot això serà al Supermatí, que ara mateix comença a les 8:03. Titulars d'avui. Aquest gener començarà la segona fase de les obres de l'espai Medes de l'Estartit. S'ha adjudicat a l'empresa Artifex Infraestructures i tenen un termini de 5 mesos. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Aquesta fase implica fer el tancament de la façana que dona el moll i també la construcció de l'escala exterior. Tenen un termini de 5 mesos i, per tant, a finals de juny està prevista la finalització d'aquesta fase i aleshores faltaran la tercera i la quarta. De seguida us en donem més detalls.
Obren les inscripcions per l'Oncotrail 2020 amb límit de participants. Miquel 40, bon dia.
Bon dia, Daniel. Aquest any hi haurà límit de participants. Es podran inscriure fins a 270 equips. Cada equip pot estar format per un mínim de 6 components i un màxim de 8. La Fundació Oncolliga Girona posarà en marxa el nou servei d'assessorament dietètic al llarg d'aquest 2020, que es finançarà amb els donatius recollits de la darrera edició de l'Oncotrail, celebrada l'octubre passat.
Assessorament, Miquel, endavant. Catalunya en Comú Podem està preparant noves iniciatives i preguntes al govern per saber per què no s'han posat multes a cap de les persones que van participar a la festa il·legal de la Cala Massoni.
Recordem que va ser una abarlofarra convocada a través de les xarxes socials que va ser denunciada per ecologistes i criticada institucionalment. El Parlament va censurar-la per unanimitat, però aquesta setmana coneixíem que encara no hi ha hagut cap denúncia. El titular dels Comuns, David Cid, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que insistiran per la via parlamentària. Ho escoltarem de seguida.
Exacte, de seguida ho escoltem aquí al Supermatí en el repàs que fem després a l'informatiu. Més notícies, doncs, que un incendi de bidons de benzina deixa un ferit per inhalació de fum a Mont-ras.
L'Hospital de Palamós va atendre una persona que havia quedat ferida per un incendi de 3 bidons de benzina en un magatzem de Mont-ras. El local és al carrer Ciutadella, darrere del camp de futbol, segons explica el Diari de Girona.
I de seguida també parlarem amb la Inova Benagés, que ens portarà una notícia sobre Sant Feliu de Guíxols, una persona detinguda, una persona que ha endut a la presó, acusada d'un robatori, però la víctima no la reconeix com a realitzant d'aquest atracament. Veurem, aviam, que ens expliqui, que traiem una mica l'entrellat de tot això. Això és el que està passant al Baix Empordà. Fora del Baix Empordà, doncs, òbviament, molt pendents de l'explosió a la petroquímica de Tarragona, que ha deixat un mort i 8 ferits i un desaparegut. Una persona va morir quan es va esfondrar el sostre d'un habitatge al barri de Torreforta, perquè hi va anar a impactar un tros de ferro que havia sortit disparat de l'ona expansiva, i aquest tros de ferro li va entrar a casa, i això és el que li va causar la mort. La primera de les morts que s'han confirmat, hi ha un desaparegut en aquesta petroquímica de Tarragona, i que ha aixecat molta preocupació entre els veïns de la zona, aquest accident, que explicaven ahir moltíssims mitjans en directe, va generar una columna de fum enorme, enorme, i que ara suposa que s'hagin de revisar tots els protocols, perquè, per exemple, no van sonar les alarmes, perquè és que hi ha queixes pel funcionament del pla de seguretat després d'aquesta explosió. El conseller Miquel Buch va defensar el pla PlaSecCat, va dir que en cap moment hi va haver perill per la població de l'àrea de Tarragona, però clar, el problema és que molta gent no sabia què estava passant, trucaven al 112, es posaven a l'espera i després deien que no en sabien res, no van sonar les sirenes i per sort, en aquest cas, el núvol de fum no era tòxic, perquè ho podria haver estat i hauria pogut fer molt de mal. La mesa del Parlament manté Quim Torra com a diputat, amb el vot a favor del Partit Socialista de Catalunya. Pedro Sánchez també reconeix Quim Torra com a president i diu que s'hi reunirà el més aviat millor. Va declarar que continua com a president. Els drets dels assaltants de Blanquerna s'han vulnerat segons el Constitucional. Posem-hi context. Recordem la celebració de la Diada del 2012, que a Barcelona es va fer una gran manifestació. A Madrid, al Centre Cultural Blanquerna, que és on està la seu de la Generalitat a Madrid, es feia un acte institucional i van entrar 14 persones d'extrema dreta que van ser condemnats, estan en llibertat després que la condemna del Suprem quedés suspesa a l'espera del pronunciament del Tribunal Constitucional sobre el seu recurs d'empara. I és que el que van fer aquestes persones va ser entrar per la força al Centre Cultural Blanquerna, atacar qui hi havia a la zona, i això va provocar que diverses institucions posessin una denúncia que va acabar amb delictes de gairebé, o penes de fins a 4 anys de presó per una sentència que va elevar el Suprem, que al principi l'Audiència de Madrid els havia imposat condemnes entre 6 i 8 mesos, el Suprem les va elevar, però ara el Tribunal Constitucional diu que el problema va ser que el Suprem va pujar-los la condemna sense haver escoltat els acusats, sense haver-los donat l'oportunitat que es defensessin, i això fa que ara el judici contra aquests membres de l'extrema dreta s'hagi de repetir. I clar, una notícia també destacadíssima d'ahir va ser la primera intervenció de Carles Puigdemont i Toni Comín al Parlament Europeu. Puigdemont va dir que és l'hora que els polítics europeus parlin, i Sassoli, David Sassoli, el president del Parlament Europeu, va dir que la immunitat de Junqueras, Puigdemont i Comín, va dir literalment, és molt complicat, una qüestió molt, molt, molt complicada. Són les 8 i 9 minuts. I ahir vam saber que Billie Eilish és la protagonista de les darreres hores després de saber-se que serà la creadora de la nova cançó de la saga James Bond amb No Time to Die, la nova aventura de l'agent secret que arribarà als cinemes el 2 d'abril. Avui l'escoltem amb Everything I Wanted, el seu darrer èxit. I had a dream, I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. en aquests moments, Everything I Wanted, és escoltar l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, mira, preparats per saber quin temps farà avui, perquè, clar, ha estat un matí fred, però no tant com els dies anteriors, no?
Correcte, els valors mínims de temperatura de la passada matinada són més alts que fa 24 hores a bona part del Baix Empordà, i les gelades, avui lluny de ser extenses, són pràcticament inexistents. L'ambient, però, és relativament fred a primera hora a l'interior del Baix Empordà, amb temperatures mínimes entre 5-6 graus i més suaus a la costa. L'estat del cel, un dia més ben marcat per la presència de pocs núvols alts i prims. Demà, temps sense canvis, continua l'estabilitat atmosfèrica en un dia que serà novament força assolellat. A partir de divendres, sembla que hi haurà una mica més d'activitat meteorològica, o si més no, el retorn de la fred de ple hivern pel cap de setmana.
I com que escoltam gaire estona més Billie Eilish no seria la cosa més oportuna per a començar el dia animats, doncs anem a publicitat i de seguida tornem.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. A Begú, Farmàcies Mirador. Descobreix tot un univers de productes i serveis per a la teva salut i bellesa. Deixa't assessorar i aconsellar per la Consuelo i el Ferran. Perquè cuidar-se és molt important. Farmàcia Begú es Mirador. I si dius que vens de part de Ràdio Capital, tens un regalet assegurat. Farmàcia Begú es Mirador. Som a la plaça Forgues número 11 de Begú. T'esperem.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú.
Any nou, títol nàutic nou. Vine a l'Escola Nàutica de Palafrugell i compleix un dels teus propòsits. Apunta't al curs de patró que fem l'últim cap de setmana de gener.
Més info a escolanauticabaixempordà.com o trucant o passant un WhatsApp al 650 51 20 70. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
I tots els nostres alumnes tenen accés prèmium al servei de barques compartides.
Tres minuts per un quart de nou del matí. Aquests dies hem tingut diverses notícies relacionades amb obres en marxa o que ho estan a punt d'estar a la Bisbal. Per una banda, ahir mateix vam saber que han començat la rehabilitació dels paraments de la muralla i l'adequació del carrer de darrere de l'edifici de la rectoria a la Bisbal. I ja hi ha llum verda per reordenar l'illa interior entre els carrers Call i Santa Maria del Puig. Això es fa per reobrir un carreró que estava tancat des dels anys 30, i també s'ha sabut que les obres del carrer Ample s'han d'acabar aquest gener i que tindran un sobrecost per l'Ajuntament de 100.000 euros. Per parlar-ne, avui tenim el programa l'Enric Marquès, alcalde de la Bisbal. Senyor Marquès, bon dia.
Bon dia.
Anem a pams. Comencem per la recuperació d'una de les muralles o les obres que s'estan fent per reforçar-la. L'objectiu... Ara ja es podien visitar aquest tram de muralla o seran visitables a partir d'ara?
A veure, el tram de muralla és el que hi ha a la plaça del Castell. Fins fa uns 5 anys aquest tram de muralla formava part del que era l'edifici de la rectoria i s'havia construït a sobre. Es veia la part externa de la muralla, la que dona a la plaça, la part interior no, perquè era un graig de la rectoria, i a sobre hi havia la terrassa, la terrassa del primer pis de la rectoria. Es va arribar a un acord amb el mossèn i amb el bisbat per recuperar aquest espai. Això ja s'havia fet en la legislatura anterior, la del 2015, i el compromís era que s'havia de refer, s'havia de recuperar l'espai. La rectoria de passada ordenava una de les seves façanes, que també li convenia, i després nosaltres ens queda un carreró que abans havia anat per darrere, i hi havia unes barraques aquí fa molts anys. La gent de la Bisbal, que té més edat que jo, se'n recorda. Jo la veritat és que no, perquè sempre en el cap hi ha tingut l'Ajuntament actual, i en allò que hi ha l'Ajuntament, doncs hi havia unes quantes barraques i s'accedia des del Call, i en fi, històries d'aquestes que sí. El que interessa ara és acabar aquesta actuació. Quedava la part interior de la muralla per refer, i es va fer el projecte aquesta legislatura passada, i en fi, ara s'executen les obres. Què ens permet això? Doncs ens permet recuperar l'espai. L'espai sí que quedarà tancat, es veurà des del carrer, perquè és un carreró que deu fer 4 o 5 metres de fons, que dona just directe a l'edifici de l'Ajuntament, i evidentment sí que s'hi posarà un portal que permeti veure el que hi ha, se reordena el dintre, s'estan fent en aquests moments excavacions arqueològiques a terra per veure què hi havia, perquè amb tota obra amb una certa entitat s'han de fer, i més aquí en la part que és el nucli històric.
I en aquest cas, si es troben excavacions, si es troben restes arqueològiques, què se'n farà?
Bueno, primer s'inventariarà i es decidirà si es poden deixar o no. El descobert no crec que s'hi trobi res amb entitat, eh? Pensa que, bueno, clar, això sempre devia haver sigut alguna antiga vivenda que s'enganxava aquí, més tardana a la funció defensiva de la muralla d'aquesta part, que era la muralla del castell, o alguna resta. Jo no crec que es trobi res amb entitat en aquest espai. Uh-huh. Però vaja, en tot cas es catalogaria i es decidiria veure què es fa.
Pel que fa a l'illa interior entre els carrers Call i Santa Maria del Puig, parlava abans ahir amb el nostre company en Manel Magrinyà i em deies que, clar, això ja suposa resoldre un nyap al centre del municipi que feia temps que s'arrossegava. Perquè ho entenguem, s'enderrocarà una part del número 4 del carrer Call i es podrà fer transitable l'antic carreró, és això?
Sí, és això i és una mica més, eh? A veure, aquesta casa del carrer del Call número 4 va tapar aquest carreró als anys 30, no podem saber exactament quin any, però vaja, és a la dècada dels 30. Era un carreró que en aquell moment ja es devia fer servir poc. Tot aquest nucli, ara si es passa per la Bisbal, s'entra a la plaça des del carrer Santa Maria del Puig, aquest espai et queda a la dreta. Hi ha una tanca que va posar l'Ajuntament fa uns anys per evitar, doncs, que s'hi accedís, perquè, bueno, és perillós, no hi ha res fet. Per tant, hi ha les restes d'un enderroc d'una de les cases que hi havia allà, que ocupava molt espai, i després hi ha als darreres d'unes cases que, en fi, algunes estan en un estat una mica complicat de definir, per dir-ho d'alguna manera. Després, què permet fer això? Penseu que es tracta d'un edifici que té una planta d'uns 160 metres a la planta baixa i a dalt hi ha dos pisos que són d'uns 140 metres. Estem parlant de que es tiraran a terra al voltant de 50 metres quadrats d'aquest edifici, que és el volum que ocupa tota aquesta part que a l'època mitjana estava conformada per aquest carreró que anava de Santa Maria de Puig al carrer Sant Jaume, i en aquí sí que és probable que hi trobem restes arqueològiques d'una certa entitat, perquè tota aquesta zona formava part del Call o hi limitava de ben a prop. Eh? I després es tracta de veure què hi trobem, i si hi ha restes amb certa entitat, aquestes sí que es deixarien al descobert, i si no, doncs es faria el que fem normalment, recuperar aquest espai amb una plaça pel centre de la Bisbal, que també seria interessant, i a la part baixa d'aquest edifici, i faríem un centre d'interpretació de tot el que era la ciutat a l'edat mitjana. A l'edat mitjana d'entrada, després es pot mirar a veure com, però clar, pensa que tenim ja prou documentació amb totes les obres que s'han fet aquests últims anys amb el pla de barris, per veure com era l'estructura. Tenim algun carrer on s'han trobat i restes importants que s'han documentat, que s'està treballant per posar els plafons que indiquen què hi havia en cada moment. Ja, a partir del model que estem acabant de concretar, pel carrer Ample, doncs es farà el mateix amb dos o quatre punts que són d'especial interès, i aquí en aquest centre doncs es pot fer una mica d'historiografia de tot el que era les restes, la Bisbal de Mitjana, perdona, de la importància que havia tingut el call de la Bisbal, que en aquests moments continua sent un dels calls més importants de Catalunya perquè guarda perfectament el que era l'estructura dels calls, que era un accés tancat, que no deixava entreveure la gent que passava per davant durant el dia quan les portes eren obertes, què passava realment a l'interior. Això passa per les dues bandes, encara es conserven els antics... les antigues entrades, no hi ha les portes, però sí l'estructura de les antigues entrades, i es veia fins fa poc, ara no recordo si encara hi és, alguna de les bisagres que aguantaven les portes d'entrada. Vull dir que tenim molta feina a fer, es tracta de trobar inversió per poder-ho fer, i la veritat és que seria òptim que més aviat que tard es pogués posar al dia aquesta part del centre històric.
Clar, ara el que s'ha aprovat és la reordenació, diguem, urbanística, no? Això ja està pressupostat, entenc, i com començarà?
No, a veure, no ens equivoquem.
Ah, a veure.
No ens equivoquem, anem a pams. O sigui, aquí, de moment, el que s'ha fet és una expropiació de mutu acord d'un edifici que ja abans, ja als anys 80, se sabia que s'hauria d'acabar fent aquesta actuació. En el POM es va corroborar i la propietat, evidentment, era conscient de que això s'hauria d'acabar fent. Ens vam posar a parlar el mes de juliol. La veritat és que a mi m'interessava... com a representant del govern que hi ha ara, vull dir que, i en principi treballant ja per tota la per lo que és la Bisbal, ens interessava mirar de posar-nos d'acord com més aviat millor. Pensa que quan parlem d'expropiació tots som conscients de què vol dir. A vegades pots tardar més, a vegades pots tardar menys, i en aquest cas es tractava d'una expropiació de fer-ho de mutu acord. Per què? Perquè sempre és més fàcil per tothom, si t'entens, que no passi, no t'entens. I després també perquè si podíem aconseguir tancar el tracte abans de final d'any, aquesta actuació ens entrava de ple en pla de barris. Uh-huh. I en aquest cas, doncs, tenia la finca, tenia un valor catastral important, perquè són molts metres quadrats. L'expropiació s'havia de fer sí o sí, perquè tu no pots dir a un propietari: mira, t'expropio només una part, però et foto la meitat de l'edifici a terra. Per tant, és evident que ens ho havíem de quedar tot, i a més, doncs la despesa que s'ha fet des de l'Ajuntament tindrà el seu retorn, perquè la Generalitat assumirà la meitat del cost d'aquesta expropiació.
Sí. Llavors...
Ens ha sortit bé.
Ja està
treballant un any més, però ja està, ens ha sortit bé. Ja es va fer... Sí, està, es va... A nosaltres, al ple de desembre, entre altres coses, el que passa que d'aquests plens només surten les puntes, és igual. Al ple de desembre es va portar aprovació aquest acord, i l'endemà mateix el vàrem signar, el vam valorar, i la finca ja està registrada en nom de l'Ajuntament des de l'última setmana de desembre, i el pagament es va fer el dia 20.
Per tant, això, la gent que hi vivia en aquestes cases en règim de lloguer, no hi poden seguir vivint?
Sí, i tant. A part que, a veure, només hi viu un llogater. L'altre, com vam fer el tracte, hi havia un llogater que estava a punt de marxar, que finalment va marxar abans de signar. El que passa és que la documentació, quan inicies un expedient, és la que és, i després doncs es va modificant, i l'altra persona té un contracte de lloguer que acaba aquest any, i en tot cas nosaltres, fins que no hi actuem, ja trobarem la manera d'entendre'ns, però en definitiva aquesta peça és clau perquè l'Ajuntament tingui a la seva mà totes les fitxes necessàries per promoure la reordenació d'aquesta zona, que fins ara això no ho podíem fer. També els mateixos dies vàrem acabar assignant la compra d'una entitat més petita, d'una finca de Santa Maria del Put, que donava darrere, que quan es van tirar a enderrocar les cases que hi havia aquí, doncs, bueno, les cases antigues el que tenien és que a vegades una part d'un edifici entrava sota de l'altra i es va veure que allò no es podia enderrocar perquè formava part d'una finca. Mm-hmm. Això sí que s'ha tardat 10 anys a intentar solucionar-ho per veure temes i tot, i en tots, en dos casos, el que haig d'agrair públicament és la bona voluntat dels propietaris i la bona disposició a entendre's sempre amb l'Ajuntament. Mm-hmm. Això ha de quedar clar, eh?
Marxem cap al carrer Ample, perquè es manté la previsió d'acabar al gener les obres?
Sí.
Sí. I aquests 100.000 euros de cost extra els pagarà l'Ajuntament?
No, és que ho estem dient malament, no és un cost extra. O sigui, a mi m'agradaria que fossin curosos amb les coses quan es diuen. Ja no ho dic per vosaltres, que al final vosaltres acabeu agafant el que us arriba i ja està. A les obres d'ordenació del carrer Ample pugen 1.100.000 euros. Aquestes obres estaven dintre del marc del Pla de Barris, pel qual podíem obtenir per tota l'obra que esté certificada i pagada a 31 de desembre una subvenció del 50%. Val? Això volia dir que per l'Ajuntament de la Bisbal una obra que puja 1.100.000 euros podia arribar a costar, si tot anava bé, 550.000 euros. Eh? Què ha passat? Doncs que les obres es van començar a principis de juliol. Penseu que el pla de barris es va allargar a finals del mes de juny del 2019 i des de l'1 de juliol del 2019, que se sabia que s'havia d'allargar, es va posar en marxa la maquinària de fer un projecte del carrer Ample, posar-lo a exposició, iniciar tot el procés de contractació de l'obra. Per tant, es va arribar quan es va arribar. I en cap cas hi va haver cap retard per part de l'Ajuntament, que no sigui la d'un expedient normal i corrent. Això m'agrada dir-ho perquè després hi ha informacions que no diuen ben bé el mateix. En fi,
ara és un fet que les obres...
Ara és un fet que les obres duraran un mes més. Això vol dir, el desembre van certificar un 82% de l'actuació, queda un 18%. Aquest 18% se'n va a la ratlla d'una certificació de 200.000 euros. No sé si arriba, perquè, francament, haig de comptar l'import exacte de les certificacions, però posem, per fer-ho números rodons i per fer-ho fàcil, serà una certificació de 200.000 euros, i aquests 200.000 euros sí que no tindran subvenció. Vol dir que l'Ajuntament es farà càrrec, com s'ha fet càrrec fins ara, perquè de moment l'Ajuntament ho ha pagat tot, eh? La subvenció ja arribarà, però de moment l'Ajuntament ha pagat tot l'import. Doncs aquesta última certificació no tindrà una subvenció de la Generalitat, però és això. Però i això què vol dir? Que pagarem tota la subvenció. Vol dir que si l'haguéssim tingut ens haguéssim estalviat 100.000 euros, però que en tot cas ens haguéssim vingut retornats després. I sí, no farem demagogia amb això. A l'Ajuntament de la Bisbal, a la gent de la Bisbal, doncs les obres del carrer Ample, en lloc d'haver-los costat 550.000 euros, els hi costaran 650.000 euros, posem-ho així. Ja et dic, falta saber els números exactes, que evidentment com que tota aquesta informació és pública, quan s'acabi tot el tema de certificacions, quan s'acabi la liquidació de l'obra, que això ens en podem anar al febrer o al març, perquè una cosa és que s'acabin els treballs i l'altra és que no hi hagi coses per liquidar i tot plegat, doncs, en fi, després es podrà saber realment el cost que ha tingut l'obra, la part que s'ha subvencionat realment i la part que ha assumit l'Ajuntament. No té més.
Val. Perquè vostès estan satisfets amb com ha fet l'obra l'empresa adjudicatària?
Home, ja saps que et diré que sí, perquè no m'he cansat de dir-ho. És que estan treballant molt bé. Estan treballant molt bé. Ara veiem el final. Si et passeges aquests dies per la Bisbal, la veritat és que jo avui tenim visita d'obres i vull anar-hi perquè han acabat de fer ja el que és el marcatge de el que havia sigut l'antiga torre en el paviment, i la gent està contenta. Nosaltres, tècnicament, des de l'Ajuntament, estem contents i els comerciants cada vegada més ho estan, i la gent que viu també, i la gent de la Bisbal en general. Ja ara, que està amb obres, és un goig passejar per aquest carrer perquè veus que la gent hi va, i va estant amb obres, doncs, com jo entenc que bueno, és una actuació que s'havia d'haver fet ja fa uns quants anys, s'ha fet ara i val la pena. Val la pena aguantar totes les crítiques que hi puguin haver, perquè les crítiques al final, i aquest tipus de crítiques sobretot, que és la destructiva, la que va intentar fotre, durarà el que durarà, eh? Però l'obra quedarà per sempre. Per tant, això és el que en moment de gestionar hem de valorar. Mai farem bé les coses per tothom, mai. Però hi hem de ser, i el compromís és seri. Per tant, ja et dic que et demano que un dia que vinguis per la Bisbal i passis, i em vols, si vols quedar... Ah, doncs,
ja
bueno, doncs...
Doncs
passi, i si vols un dia m'ho dius i anem junts. I no tinc cap problema, al contrari, eh? Però és que paga la pena veure com estan quedant les obres. I ara és el que es veu, la feinada que s'ha fet a sota per tema de conduccions, d'instal·lacions, és bestial. Perquè, per tant,
ara no sé si valdria la pena fer un pla per mirar d'impulsar i de donar més facilitats al comerç de la zona.
I estem treballant. Jo personalment m'estic reunint amb els comerciants des de ja fa un mes per temes de, precisament, de veure què es pot fer, tant per temes de circulació com per temes de quines actuacions s'hi poden fer, i ja està, no hi ha més. I ja dic, estem treballant en una línia que, evidentment, jo ho he dit des del primer dia, ells són els que estan al carrer, ells són els principals interessats en que s'impulsi l'eix comercial que es pretén revitalitzar. És que ara no ens en recordem, però mirem fotos de fa un any de com estava el carrer abans de començar les obres, i mirem el que hi ha ara, que encara no estan acabades, i no hi ha gaire res més a dir.
Doncs això és qüestió que també ho jutgin els ciutadans, que vagin a la Bisbal, ho comprovin si realment estan d'acord amb això, que jo personalment podria estar-hi bastant. I ara ja hem parlat de les obres, anem als temes que vostè deia fa un moment, que als plens només surten els temes en punta, perquè crec que és important parlar-ne. Vostè entén les crítiques que ha generat el seu augment de sou?
No.
Per què no?
Perquè les hauria d'entendre. La meitat de l'argumentació que es dona... D'entrada, és una notícia que ja va sortir el dia 21 o 22 de desembre. Al cap d'un parell de dies d'haver fet el ple. Ahir va tornar a sortir, ho vaig veure per la xarxa, suposo que avui sortirà en algun diari, i a sobre...
A mi m'estranyaria que avui tornés a sortir, perquè van enviar ahir, perquè ho entenguin els oients, eh? Ahir PSC i Podem van enviar una nota de premsa als mitjans criticant això, però ja se n'havia parlat feia un mes, vull dir que no aportaven cap informació nova.
Doncs tu mateix ho estàs dient ara. Sí, intenten aportar alguna informació nova, que no és veritat. Jo aquí només diré una cosa. Jo no sóc un professional de la política. Vaig decidir dedicar-me a la política fa 6 anys, bueno, o 7, sí, ja va ser de forma clara quan se'm va demanar, i per un motiu, bàsicament. L'any 2011, no sé si ho recordaràs, va entrar al govern Esquerra Republicana, va entrar sol al govern, i després se li va fer una moció de censura. En el moment que se li va fer la moció de censura, jo, que sempre he votat Esquerra Republicana, això, bueno, no caldria dir-ho, però com que sempre
ja
he sigut així,
ho dic,
no tinc cap problema, bueno, o no, però m'és igual, em vaig posar a disposició de l'alcalde Lluís Sais, que ja no era alcalde, perquè vaig trobar horrorós que es fes una moció de censura només bàsicament per ostentar el que era l'alcaldia. Em diràs, tu vas amb el lliri la mà, doncs, bueno, podria anar, però és igual. Jo me'l vaig trobar un dia i li vaig dir, Lluís, em sap molt de greu el que t'han fet, si un dia creus que jo puc ajudar amb alguna cosa, m'ho dius i no tindré cap problema en fer-ho. I l'any 2015 el Lluís em va trucar i em va dir el que em vas dir fa un parell d'anys era en sèrio o només m'ho vas dir perquè mira, perquè en aquell moment et va venir bé. Dic, ostres, no m'ho havia plantejat més, però no, m'hi poso. I em vaig dedicar a la política per això. O sigui, en certa manera, li haig de donar les gràcies al senyor Òscar Aparicio perquè jo estic en aquest lío. Dit això, en aquest lío de bon rotllo, perquè m'agrada posar-me al servei de la gent de la Bisbal, perquè jo crec que puc aportar una manera de fer diferent i és el que penso fer. I aquesta manera de fer diferent passa per no entrar en segons quines polèmiques, que tot és demagògia. Professional de la política li podríem dir algú que fa més de 20 anys que s'hi dedica, que tot i que digui que no ha cobrat mai directament per ser alcalde o per ser vicepresident del Consell Comarcal, ho ha fet, perquè hi ha una manera de cobrar en política que per això jo ara estic havent de donar unes explicacions que no penso donar res més enllà del ple, que és un toca, que és cobrar per la feina que fas dient, mira, me dedico a això i és aquest sou, o dir que vas per assistències a fer una feina. I això és el que ha fet aquest senyor. Bueno, aquest senyor i molta gent, vull dir, per assistències hi pot anar un regidor, perquè evidentment tots ens hem de guanyar la vida. I després tu no pots renunciar a una feina si és que, bueno, sí que pots, si tens una renda que t'ho permet, però és igual. Vull dir que durant 20 anys o durant 21 anys o els que sigui, d'una manera o d'una altra, la gent que s'ha dedicat a la política ha anat cobrant, o explicant el sou i dient, clar, jo tinc un sou per això, o cobrant per assistències, que no és poca broma el que es pot cobrar per assistències d'alcalde de la Bisbal o de vicepresident del Consell Comarcal, i si no la gent ho pot mirar, perquè tot això és públic.
Senyor Marquès.
I a més a més, pots cobrar per altres càrrecs que et venen de la teva, del teu lideratge polític, o de perquè la gent t'ha votat, perquè si tu treballes a l'Ajuntament de Girona o treballes a la delegació del govern, sí que el sou no surt de l'Ajuntament de la Bisbal, però surt perquè en un moment donat hi ha hagut prou gent de la Bisbal que t'ha votat perquè tinguessis aquest sou. Per tant, això és demagògia, i jo amb demagògia no hi entraré.
Però vostè està responent això, a aquesta pujada de sou, a les meves preguntes, amb un atac contra les persones...
No, només faltaria.
Que han fet les acusacions, jo no tinc en compte aquestes acusacions d'altres partits. Jo li pregunto més aviat pel que... O sigui, no li pregunto per les crítiques que li fan els partits, perquè això estem en política i... Jo li pregunto pel que pugui opinar la gent, veient que
la gent de la Bisbal pot estar ben tranquil·la, la gent de la Bisbal i en general tothom, i jo ho estic. Jo no faig res que legalment no pugui fer.
Sí,
la meva dedicació i el meu compromís amb la Bisbal és indiscutible. I senzillament, bueno, és el que hi ha. En el moment de fer l'elaboració del cartipàs, hi va haver una previsió que no és la que s'havia d'haver fet, s'ha vist, i jo sabia que hauria de passar per això, però s'havia de posar al dia, i bàsicament és això. I de veritat que d'aquest tema no en vull parlar més, i que quedi clar que jo no estic... recriminant a ningú res del que fa. Senzillament vull deixar les coses clares. Jo no sóc un professional de la política. En tot cas, en aquests 4 anys que tinc el compromís, primer com a alcalde de la Bisbal i després, arrel d'haver sigut escollit alcalde de la Bisbal, perquè això la gent no hauria d'oblidar-ho, si jo he tingut l'oportunitat de treballar per la comarca, al Consell Comarcal, com a vicepresident tercer, i tenir sota la meva responsabilitat la coordinació de l'àrea de territori, precisament és perquè des dels municipis de la comarca es treballi de forma més conjunta que fins ara per poder incidir en polítiques comarcals que beneficien a la comarca, i en aquest cas, evidentment, no és cap secret, si beneficien a la comarca, beneficien a tots els municipis, inclús a la Bisbal, i tot això és gràcies a la gent de la Bisbal que ha votat Esquerra Republicana i ha permès que Esquerra Republicana pogués estar al Consell Comarcal i que Esquerra Republicana pogués tenir, juntament, en aquest cas amb un pacte de coalició amb la CUP i en Comú, l'alcaldia de la Bisbal.
Senyor
per tant, hem de ser clars sempre al respecte, però no estic fent res que no es pugui fer. De veritat, que aquest tema m'agradaria tancar l'aquí.
Vostè diu que no vol respondre més. Mira, si li sembla, jo li faig una pregunta que jo entenc que he de fer si tinc al telèfon l'alcalde de la Bisbal amb aquesta polèmica, i vostè decideix si me la respon o no. Els titulars que han sortit és critiquen la pujada d'un 25% del sou a l'alcalde de la Bisbal. Llavors, jo li vull preguntar si és cert que l'alcalde de la Bisbal cobrarà un 25% més i si em pot explicar, o si pot explicar als ciutadans de la Bisbal, vostè quins sous públics rep i de quina quantitat, si ho pot explicar.
Jo en aquests moments em rebo 30.000 euros de l'Ajuntament de la Bisbal bruts i 15.000 del Consell Comarcal del Baix Empordà, també bruts. I el que faré a partir del gener és rebre 40.000 euros de l'Ajuntament de la Bisbal, bruts. I de moment continuar amb la mateixa tònica del Consell Comarcal. I això és un sou que tant d'un lloc com de l'altre hi ha els tècnics pertinents que avalen que pot ser així. I a partir d'aquí jo no tinc res més a dir.
Molta gent també ha criticat que aquest augment de sou es presentés en el moment en què es presentaven uns pressupostos amb zero inversions.
A veure, el tema de zero inversions també és un tema que és bastant demagògia. Quan diguem que no farem inversió a la Bisbal aquest any que ve, de fet no estem dient això, senzillament diguem que no programarem nova inversió a la Bisbal. Suposo que tots recordeu, perquè també va ser públic i notori que es va fer a la premsa i a la xarxa. Perdona, El mes de juliol vam aprovar un acord de no disponibilitat de crèdits per inversió d'1.809.000 euros. D'acord? Això és temes que venen relacionats amb l'aplicació de la regla de la despesa, però també té relació amb la capacitat tècnica de l'Ajuntament a l'hora de poder fer front a tots els compromisos polítics que hi ha al respecte pel que fa a inversió. Tenim la capacitat que tenim. Jo podíem haver fet una cosa, podíem haver programat una inversió, encara que fos de 50.000 euros per fer projectes, o encara que fos de 150.000 euros i dir que faríem no sé què més. Però el compromís és acabar, i en alguns casos per acabar-ho ho hem de començar i ho hem de tirar endavant, tota la inversió que s'ha previst els últims anys. Després també hi ha un altre tema. Aquest any, per primera vegada en molts anys, el pressupost de la Bisbal s'ha aprovat de forma inicial al mes de desembre. Això no passava des de feia anys. Es volia aprovar...
Què implica a nivell d'inversió?
Home, t'ho explico, que t'ho estic intentant explicar. Això vol dir que quan es presentava el pressupost ja teníem la liquidació de l'exercici anterior, amb el romanent de tresoreria més o menys clar. De quina manera es podia programar segons quin tipus de despesa. De moment, amb l'aprovació del pressupost, quan toca, en aquest cas la veritat és que jo encara estic una mica enfadat amb mi mateix, perquè no vam ser prou àgils, volíem aprovar el pressupost al novembre, no el 17 de desembre, però vaja, és igual. A poc a poc ho anirem polint. Quan aproves el pressupost d'aquesta manera, sí que veus més o menys quin ha estat el desenvolupament, quin és l'estat de pressupostari al dia, però no tens encara clar quina és la liquidació real. Amb la liquidació real del pressupost, si ja es fan modificacions de pressupostàries quan toca, doncs amb la liquidació real del pressupost es pot plantejar algun punt que tenim precisament a sobre la taula esperant a veure com ha anat el pressupost del 2019. I això, en política i en gestió, es sol fer, no té res a veure. I el que no té res a veure tampoc és no fer inversió amb no programar inversió, que és diferent. Eh? No programar nova inversió, que és l'únic que hem fet. I que no programem nova inversió sobre el paper és que no programem gastar-la, perquè sí que tenim un programa de govern que espero poder fer públic aviat, perquè l'estem acabant de tancar, amb tot el que comporta una programació per la Bisbal a 12 anys vista, i evidentment el que ens interessa més són aquests 4 anys, que aquests 4 anys sí que tenim el mandat de la gent de la Bisbal de gestionar l'Ajuntament i de fer-ho bé. Uh-huh. Després, a partir d'aquí, tot l'altre parlarem les vegades que convingui, mirarem de donar-li la importància que té, però jo no estic en política per destruir, estic en política per construir. Des del primer dia la nostra voluntat com a equip de govern ha sigut anar de la mà dels partits de l'oposició. Això t'ho podran dir o no t'ho podran dir, però és la veritat. És la veritat, es consulten tot, es fan reunions de treball per poder parlar de tots els temes. La meitat de les vegades aquestes reunions de treball impliquen que tothom està a l'espera del que nosaltres com a equip de govern proposem, quan a mi m'agradaria que fossin més dinàmiques i que fossin un espai per poder parlar de tot. Bé, suposo que amb molts anys de política de no fer-ho sobta i poder per això no es fa. Encara donarem una mica més de marge perquè es pugui fer, però el marge no serà etern. Eh?
En tot perquè cas, el que es demostra, el que poden notar els oients és que, i això ja n'hem parlat altres vegades que hem parlat amb vostè en aquesta entrevista, és que la sintonia amb l'oposició és molt dolenta.
Tampoc. Jo, francament, en els moments de trobar-nos per parlar de temes polítics, no és tan dolenta. El problema ve després. O sigui, i és el que a mi em sap greu. I ve després de segons quina part, perquè és evident, no ho puc fer extensiu a tota l'oposició, perquè de veritat que seria un greuge per tots, i no és la idea, perquè la idea és treballar conjuntament. Jo el que no entenc, no ho entendré mai, és que puguem tenir una conversa, tu i jo, mínimament raonable, i que després surti un dels dos, per dir-ho d'alguna manera, amb sidis trencats d'aquestes característiques com el que està passant. Una cosa és que no ho entenc, l'altra és que no m'hi pugui acostumar, i encara una altra, molt més clara, és que m'ho pugui arribar a afectar. Perquè al final els cursets els fas, i això és un curset de vida.
Però en tot cas, l'oposició té tot el dret del món a criticar l'obra, l'actuació de l'Ajuntament.
I és que jo això no ho he posat mai en dubte. Perdona, jo això no ho he posat mai en dubte, eh? Mai en dubte, només faltaria. És la seva feina. La seva feina és criticar, però la seva feina també és, o almenys jo ho entenc així, intentar en els punts que sigui possible construir plegats. Mm-hmm. Eh? Criticar és evident. És evident. Ara, molta gent estarà amb mi que hi ha maneres de criticar i maneres de criticar.
Mm-hmm. Enric Marquès, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Hem parlat de moltíssimes coses, mitja hora d'entrevista. Seguirem parlant-ne perquè hi ha moltes coses que passen al municipi, i de fet, sempre que l'oposició doncs critica aquí alguna cosa, també serà el moment de respondre-hi. Enric Marquès, alcalde de la Bisbal, moltíssimes gràcies per passar aquest matí per Ràdio Capital.
Doncs gràcies a vosaltres, i també estaria bé que alguna vegada en parléssim de temes nous sense necessitat que sigui per respondre a algunes crítiques de l'oposició. Eh?
Sí, estem en el debat històric, no debat, sinó el problema històric de tots els mitjans de comunicació, sobretot els que fem informació immediata i diària, que és que al final podem explicar els inputs que rebem, i quan rebem inputs d'una banda doncs els intentem respondre, i quan rebem inputs per part de l'Ajuntament positius des de l'equip de comunicació de l'Ajuntament, que es dedica a explicar les coses bones que fa l'Ajuntament, doncs també ens en fem ressò, i sobretot de la Bisbal. Ens encantaria poder tractar els temes amb molta més profunditat, però som un mitjà de comunicació que fem una feina diària, i aquest és el nostre compromís, informar diàriament del que passa al Baix Empordà. Moltes gràcies, de debò.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé.
Espero.
Sí, exacte, que vagi bé. Les 8 i 48 minuts. Avui anem molt tard i hem d'explicar moltes coses encara, i encara hem de passar per Torroella de Montgrí per parlar amb la Teresa Calabús del Cucut. Una notícia que us ha avançat Ràdio Capital, que és que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha adjudicat la segona fase de les obres de l'edifici del Moll Central, que s'està convertint en l'Espai Medes. Això l'ha estartit, l'Espai Medes del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Eugènia Güell.
Sí, serà l'empresa Artífex Infraestructures que s'encarregarà de l'execució d'aquesta segona fase, que implica fer el tancament de la façana que dona el moll i també de construir una escala exterior. Tenen un termini de 5 mesos i, per tant, a finals de juny està prevista que la finalització d'aquesta fase, però no acaba aquí. Ens ho explica Francesc Ferrer, president de l'entitat municipal descentralitzada de la Sartina.
En aquesta obra està ja en marxa, diríem, i que quedarà després la tercera fase, que seria els acabats interiors i el tancament de la façana que dona mar, i la quarta fase, que és la museística, que és aquesta, ja la desenvolupa el Parc Natural del Medes, Montgrí i Baix Ter, i que esperem que tot vagi seguint els timings previstos per poder anar veient acabada aquesta obra, que és d'un interès bastant important pel poble de l'Estartit.
I quin pressupost té, Eugènia?
Doncs mira, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va posar a licitació la contractació d'un equip tècnic pels serveis d'arquitectura, d'enginyeria i serveis integrats també d'enginyeria i planificació urbana, i entre altres serveis, i això tenia un pressupost de 41.000 euros. I aquesta segona fase en concret, a més, tenia un pressupost d'aproximadament 800.000 euros amb IVA inclòs. Ara, doncs, es tracta d'esperar aquests 5 mesos i a que s'acabi aquesta segona fase, després, doncs, com dèiem, seguir amb la tercera i amb la quarta.
Avui obren les inscripcions per l'Oncotrail 2020, que es farà l'octubre del 2020, de moment, però només pels equips que ja van participar en l'edició de l'any passat i els que van quedar en reserva. Aquest primer període d'inscripcions es tancarà el 29 de febrer i a partir de l'1 de març, si encara queden places disponibles, s'obrirà a tothom. Les inscripcions es poden fer a través del web.
Hi haurà límit de participants. Aquest any s'hi podran inscriure 270 equips. Cada equip pot estar format per un mínim de 6 components i un màxim de 8. Com a novetat, en la propera edició s'hi podrà inscriure també el xofer de l'equip, que, igual que els seus companys, tindrà dret a accedir als apitollaments. Una altra de les novetats estarà en el recorregut. Hi haurà canvis que encara no s'han anunciat. L'Oncotrail és una cursa solidària de 100 quilòmetres per equips que té com a finalitat recaptar fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer de les comarques de Girona i els seus familiars. L'itinerari és circular i transcorre per paratges de mar i muntanya del Baix Empordà amb sortida i arribada a Palafrugell. Una altra de les característiques que fan d'aquesta prova un esdeveniment esportiu i solidari essencial per la comarca és que l'organització va íntegrament a càrrec de voluntaris. En som gairebé 600 entre avituallaments i logística, fisioterapeutes, podòlegs, serveis sanitaris i forestals. La primera edició es va celebrar l'any 2013 i des d'aleshores s'ha passat dels 45 equips i 57.850 euros recaptats d'aquell primer any a 270 equips i 331.000 euros de recaptació de la darrera edició celebrada el 5 i 6 d'octubre de l'any passat. Els diners es recapten a través de les aportacions solidàries dels equips, que han de fer un donatiu mínim de 1.000 euros. En total, en les 7 edicions celebrades fins ara, s'ha recaptat més d'un milió d'euros. Un milió d'euros?
A més, Miquel, l'Oncolliga també posarà en marxa un nou servei d'assessorament dietètic per part dels donatius de l'Oncotrail.
La Fundació Oncolliga Girona posarà en marxa un nou servei d'assessorament dietètic al llarg d'aquest 2020, que es finançarà amb els donatius recollits de la darrera edició de l'Oncotrail, celebrada l'octubre passat. Un gruix important dels fons recollits a l'última edició es destinarà als hospitals gironins per millorar el confort i el diagnòstic dels malalts de càncer. Una altra part important, a necessitats pròpies de la Fundació Oncolliga Girona, que en els darrers 5 anys ha experimentat un gran creixement en el nombre de serveis, i també hi haurà una partida de 12.000 euros per la investigació sobre el càncer que du a terme l'ITGB. Aquests 12.000 euros se sumen als 38.000 que ja es van reservar de l'Oncotrail 2018, de manera que la donació a l'IDIGBI serà de 50.000 euros. Una part dels ingressos s'han hagut de destinar a cobrir les despeses del servei d'ambulàncies desplegat durant la cursa per garantir la seguretat de tots els participants. La principal novetat és que la partida d'11.000 euros que es destinarà a engegar un nou servei d'assessorament en dietètica i nutrició de l'Oncolliga té previst posar en marxa en els últims mesos.
I quin és l'objectiu d'aquest nou servei?
Doncs oferir coneixements sobre la influència de la nutrició en la previsió del càncer, la millora en la curació, la prevenció de recaigudes i la disminució dels efectes secundaris dels tractaments farmacològics. A més, es pretén fomentar uns hàbits de vida saludables en alimentació, desmitificar errors i creences en la població afectada i millorar la seva qualitat de vida. Inicialment, aquest servei oferirà a través de les visites concertades amb un especialista en nutrició i càncer a la seu de l'entitat de Girona, però no es descarta desenvolupar en un futur una aplicació per dispositius mòbils amb informació d'interès sobre aquesta temàtica. Pel que fa als fons destinats als hospitals gironins, s'han repartit de la següent manera: 37.500 euros per l'Hospital de Palamós per l'adquisició de software per obtenir imatges 3D que permetran millorar la capacitat diagnòstica del càncer de mama, 23.405 euros per l'Hospital d'Olot pel servei de suport psicològic i adquisició de 3 llits i matalassos, 20.908 euros per l'Hospital Doctor Josep Trueta amb 9 sillons per acompanyants, 17.500 per l'Hospital de Figueres per la contribució a la construcció d'un jardí terapèutic al sociosanitari Bernat Jaume, 6.755 per l'Hospital de Camp de Bànol per l'adquisició d'un humidificador i accessoris i 18.523 euros per l'Institut Català d'Oncologia per la instal·lació de pantalles informatives a les sales d'espera i hospitalització.
M'agrada, Miquel, perquè sempre treballa els temes en profunditat. Moltes felicitats per haver... És un reportatge boníssim. Feinada d'en Miquel 40, que es complementa amb aquesta altra notícia que ens va fer ahir, que és que la Catalunya en Comú Podem està preparant noves iniciatives i preguntes al govern per saber per què no s'han posat multes... És broma, en Miquel només ens deixa la veu, per què no s'han posat multes a cap de les persones que van participar a la festa il·legal de la Cala Massoni. Recordem que això va ser una abarlofarra, una festa il·legal convocada a través de les xarxes socials, que va ser denunciada per ecologistes i criticada institucionalment. Doncs bé, ara el Parlament va censurar-la per unanimitat, però aquesta setmana coneixíem que encara no hi ha cap denúncia i això ha provocat la reacció de Catalunya en Comú Podem.
El diputat dels Comuns, David Cid, ha explicat al supermatí de Ràdio Capital que insistiran per la via parlamentària.
No, nosaltres com vosaltres, bàsicament, hem la mateixa informació. Al desembre es va aprovar, com dieu, aquesta proposta de resolució nostra des de Catalunya en Comú Podem per unanimitat. En tot cas, arran de la notícia que ha sortit aquests dies als mitjans, nosaltres també estem preparant noves iniciatives parlamentàries per demanar-li també explicacions al govern, que és el que ha succeït, i per conèixer quin conjunt de mesures es poden posar damunt de la taula per evitar-ho.
I explica que vol evitar de totes que hi hagi noves festes aquest estiu.
Hi ha d'haver una coordinació entre, evidentment, els ajuntaments de la Generalitat i també l'Estat, i per tant entenem que això estarà resolt de cada estiu. Arran d'aquesta notícia que ha sortit, nosaltres segurament el que farem és plantejar noves iniciatives parlamentàries.
I també va explicar quin és el seu objectiu, que és que els partits es posicionin.
Cid va explicar que el seu objectiu és que es posicionin a partir de les iniciatives que ells presenten al Parlament.
Però el que fem molt és portar reivindicacions o conflictes que hi ha al territori cap al Parlament, i això moltes vegades el que fa és no, que els grups s'han de posicionar, que evidentment genera moltes vegades soroll mediàtic, doncs això és el que fa que el govern es vegi forçat a prendre mesures, i és una mica el que intentem nosaltres a fer com a d'acompanyament a la feina que es fan moltes vegades des d'aquestes entitats de punxis.
És el que han fet preguntant per la licitació dels terrenys de Radio Liberty.
Tres minuts per les 9, hora d'escoltar el comentari que fa avui el Jair Domínguez aquí a Ràdio Capital.
Si no recordo malament, vaig anar a esquiar per primera vegada en 20 i pocs anys. No hi havia anat mai perquè tothom sap que és un esport de burgesos opressors del poble o de gent de muntanya que s'hi dedica per guanyar-se les garrofes. Vaig anar-hi enganyat, em van empènyer per una pista blava i em vaig trencar dos dits. Els 100 metres que vaig recórrer abans de caure van ser emocionants, però no vaig tornar-hi mai més. I a partir d'aquell dia vaig consagrar el meu temps a passejar per la muntanya, sol, a ser possible. Fugir com més lluny millor de les pistes massificades i dels idiotes amb pantalons llampants i cares untades en crema solar. No sé de què et protegeix la crema quan t'estampes contra un arbre 90 per hora, però bueno, respectem-ho. Però passen els anys i la gent segueix anant a esquiar i plorant quan no neva i patint una buidor espiritual com la dels penitents de Setmana Santa a Sevilla quan plou i no poden treure la Verge a pasturar. I això m'entristeix, de veritat, perquè l'únic moment de comunió amb la natura que tenen els esquiadors de cap de setmana és quan baixen fent esses per la falda de la Tossa, i és tan breu l'instant, és tan poca cosa aquella espurna d'anarquia, que l'únic que penso és en les seves cares derrotades quan enfilen el telecadira per tornar-hi amb aquelles ulleres ridícules i els llavis empastifats de blanc com l'Al Jolson, i penso, tant de bo una llau se'ls emporti per davant i aquí només quedin esquirols i cabres per reclamar el seu espai dalt de tot de la cadena alimentària.
Com se sol dir, recordem que les opinions de Jair Domínguez només representen Jair Domínguez, tot i que pel mitjà potser es podria compartir. Un minut per les 9. I arribarem a les 9 fent l'últim repàs a la meteorologia amb l'Albert Aparicio.
La jornada serà força assolellada amb la presència d'alguns núvols alts i prims. La novetat d'avui és que ja no hi haurà gelades tan extenses com dies anteriors, degut a l'augment de la temperatura mínima. Demà no hi ha canvis, amb domini de l'ambient assolellat i temperatures que es mouran entre els 5 graus de mínima i els 15 de màxima.
Fins aquí el supermatí d'avui, que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, que avui incorpora una nova persona, la Inoa Benages. Demà la podrem escoltar en directe i tornem demà a les 9, que serà divendres ja. No, dijous encara. Que vagi molt bé.